Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Aquest és l'últim episodi regular, no l'última atenció, sinó l'últim regular de Santa Eulàlia, que ha estat un viatge apassionant per la ciutat de Barcelona. I era una mica estrany, amb la imatge del colom que il·lustra la careta del podcast, una imatge, a parer meu, bonica i amb força simbòlica, però que no ha estat exempta de les crítiques nauseabundes, doncs era una mica estrany acabar sense haver parlat mai d'aquests veïns tan singulars que són els coloms. I ho fem amb Pere Alsina, biòleg, consultor i comunicador ambiental i guia de naturalesa. Pere Alsina, tot seguit, a Santa Eulàlia. Pere Alsina, benvingut a Santa Eulàlia.
Bon dia.
Un plaer tenir-te aquí. Escolta, aquest episodi, em sembla, serà una mica curiós, perquè com que és una mena de clausura, encara no la definitiva, però una mena de clausura, volem parlar de la imatge simbòlica que ha tingut aquest podcast, que és el colom, i... tot de coses que hi van al voltant, no? Les matèries en què tu ets expert que van més enllà del colom. Però deixa'm començar abans per la pregunta que fem sempre a tothom, indistintament de l'ofici, de la formació i de l'origen, que és com veu la ciutat de Barcelona? Com veus la ciutat de Barcelona, tu que no n'ets?
Actualment o en la perspectiva del passat?
Tot te'n val.
A la deriva, eh? A la deriva, cada cop més desagradable pels que som de fora.
Pels que viuen fora de Barcelona, sí, però que hi han de fer vida.
Sí, o que hi han de fer per feina, per, o per fer vida.
Què t'hi trobes que sigui desagradable?
La primera cosa, bueno, podríem parlar-ne llargament, Ot, però hi ha un primer pecat capital de la gestió de la mobilitat urbana que Barcelona i la metròpoli ha comès, que no s'hauria d'haver comès mai, que és de primer, de mobilitat, que en diuen ara sostenible, però jo no ho faria servir mai aquest adjectiu, que és que tu no pots constrènyer la mobilitat privada sense abans haver eixamplat la mobilitat col·lectiva o pública, que es diu.
Mm-hmm. Que ha volgut córrer massa amb algunes transformacions i que...
Tu no pots constrènyer l'accés de Barcelona amb una furgoneta, amb un cotxe vell i tot... I no només a nivell de tipologia d'usuari, que està parlant de tipus de cotxes que no et deixen entrar amb aquest a l'altre, i a més de quantitat, perquè es constreny les vies d'accés a Barcelona. Això ho pots fer si abans has eixamplat el transport col·lectiu, perquè aquelles persones que després de fer la valoració en temps, diners, diguin no, jo aniré a agafar aquell bus que surt de Granollers, de Vic, de Manresa, de Vilafranca, de Sitges o de Mataró, m'han augmentat el servei. Si aquell servei és igual, és el mateix que abans, això el que estàs és condemnant a una vida pitjor a centenars de milers de persones que precisament no són les més afavorides de la nostra societat.
Això ens porta a un tema que tu toques sovint com a assessor ambiental i que ara me'n parlaves, que és els verds i els grisos.
Sí.
Que ara ens explicaràs què vol dir, però els grisos... És a dir, aquesta transformació potser s'ha fet massa de pressa, potser s'ha fet sense tenir en compte la resta del territori o la gent que no viu a Barcelona i que l'ha de travessar o que hi ha de venir a treballar, però no neix del no-res, neix d'un problema molt important que tenim amb un gris, que és la contaminació, no?
Aquesta és l'excusa que s'ha donat. I aquí seria un altre tema, eh? O sigui, s'ha volgut... Podem fer-ho del dret o del revés, no? Però mira, el 2015-2017-18, quan es gesta tot això, vivim els millors moments de qualitat d'aire de Barcelona dels últims 40 anys. La imatge que se n'ha després, jo ho he vist i ho he patit i em sap greu, perquè no soc partidari, mai he estat partidari d'assolir els objectius més nobles amb els arguments pitjors... O dit d'una altra manera, els millors objectius no mereixen arguments falsos. I aleshores, el que es volia al capdavall era limitar el transport privat, dels cotxes, rebaixar la càrrega de cotxes a Barcelona. I això, tothom, si tu fas una entrevista a qualsevol persona de Barcelona, rica i pobra, alta i baixa, grassa i prima, i dius, tu t'agradaria que a Barcelona hi haguessin més cotxes o menys cotxes? Tothom et dirà que en vol menys.
Clar.
Hi ha menys soroll, hi ha menys contaminació, això. Però la qualitat de l'aire era molt bona, i no era molt bona perquè... la millor.
Ah, és que t'anava a dir, és diferent que...
Era, sí, perdó, aquest apunt és molt important. Era la millor dels últims 40 anys, però en canvi ens van fer creure...
Hi ha xifres de morts per diòxid de nitrat cada any.
Això és molt poc...
Sí?
Sí, clar. Això és molt poc curós. La gent, quan hi ha un acte de funció, no et diu que ha mort per contaminació atmosfèrica. La contaminació el que fa és agreujar les malalties.
Això no vol dir que no sigui un problema de salut pública.
No, salut pública sí, no seré pas jo que vulgui, i en tant que anys i panys treballant aquests temes, que vulgui...
Hi ha un certificat de defunció per el combustible d'un...
No, clar, la contaminació el que fa és empitjorar les malalties que normalment cardiovasculars i respiratòries que té dissortadament un percentatge important de persones que viuen aquí. El que vull dir és que es va voler fer... sobredimensionar aquests efectes per entrar a sac amb la constrenyiment del transport privat. I aleshores, l'efecte final, això no seré pas jo que vulgui més transport privat, però si abans no eixamples i millores el col·lectiu, el que acaba és, això té un efecte clar i no és opinable, que és empitjorar la vida de centenars de milers de persones, que precisament són les de classe mitja i baixa, que tenen menys accés a això, i precisament quan es fan des de polítiques que es consideren d'esquerres o progressistes o amb qualsevol altre eufemisme que es vol utilitzar, són polítiques que han anat en contra d'aquelles classes a les que es volia defensar.
Ara ens embarcaríem amb un debat interessantíssim que es ramifica d'això.
En Vicent en parla sovint, d'aquell senyor francès que ara no recordo el nom.
Christophe Jury.
En parla sovint, i amb molt d'encert. El que diu,
I efectivament jo coincideixo amb tu que tenim un problema amb l'atenció dels problemes d'organització i planificació territorial que en el cas de Barcelona i dels debats que hi ha hagut a Barcelona els últims anys es veu molt clarament que coixeja, de quina banda coixegen, que és de no tenir en compte la resta del país. Jo amb això ja estic completament d'acord.
Sí.
Però, i que no hi ha una... Que no avança als mateixos ritmes, això que va dir el Jaume Casanyes, geògraf i alcalde de Cunit, que el vam tenir fa uns mesos, que deia que l'àrea metropolitana de Barcelona avança a 200 per hora i la resta del país avança a 20 km per hora, a 30 km per hora, en termes de polítiques públiques i en termes de debats. Però sí que coincidim que hi ha un problema greu amb la contaminació
que Barcelona... Sí, no he acabat, clar. Que l'aire sigui el millor dels últims 40 anys no vol dir que sigui òptim.
Clar.
No vol dir això. I tenim problemes amb partícules i amb òxids de nitrogen. Però... també s'ha de dir que no es pot pretendre, avui per avui, amb la major part de cotxes de combustió a la bona part d'Europa, pretendre viure en una ciutat com Barcelona, o Atenes, o Madrid, amb una qualitat d'aire de Meranges, de Ferrera o de Prades.
I creus que s'ha intentat això?
No, és un objectiu molt noble, perquè tothom ho ha de, però no ho podem assolir. Som-hi.
Som-hi. Abans d'entrar amb la cosa avípara, explica una mica més això que jo he dit una mica per sobre dels verds i els grisos en una ciutat.
Sí, no, en el medi ambient, quan es parla de polítiques ambientals, probablement, no tinc cap enquesta feta, si que parléssim amb gent del carrer, profana en la matèria, quan parles de medi ambient, a part d'esbossar un somriure, i riure, somriure o fins i tot riure, es connecta molt sovint, medi ambient és sinònim d'ocellets, plantetes, les floretes i els cargolets, i un somriure, si no foteta, displicent, no? De dir, mira, aquests... hippies, barbuts i peluts vinculats als temes ambientals. I aquest és una part del medi ambient. De fet, tampoc jo no utilitzo gaire la paraula medi ambient, perquè els catalans vam copiant això bastant dels espanyols, perquè nosaltres tenim una paraula que amb una paraula podem dir el tema ambiental, que és l'environment, environment, depèn de la llengua, els temes ambientals. Jo els divideixo en grisos i verds, per entendre'ns, perquè els grisos són tant o més importants que els verds, i en els grisos hi poso tot allò que no agrada gaire, que són residus, soroll, contaminació atmosfèrica o qualitat de l'aire, que se'n diu ara eufemísticament, energia, contaminació d'aigües, contaminació de sòls, i això és tan ambiental com el falcó peregrí, els coloms de Barcelona, les gavines, o l'arbrat viari, o el parc de Montjuïc, o del Putxet, no? Tot és l'ambient. I de fet l'ambient va més enllà d'això, l'ambient és la discoteca, l'ambient és el bar, l'ambient és l'escola, tot això hauria de formar part de les polítiques ambientals, que no són només les verdes, sinó verdes i grises.
És interessant que facis aquesta divisió i que siguin les coses que molesten una mica més a la gent les grises, perquè teòricament els coloms haurien de pertànyer a les verdes, no? Perquè són aus, però en canvi, per l'estigma, la fama i el rebuig que generen entre els veïns de Barcelona els coloms, gairebé sembla que els podríem incloure en la categoria grisa, o què?
Sí, és un gris-verd, no? Perquè el colom, com a tal, que ja ho has apuntat bé,
físicament,
és,
de fet,
és un ocell, és un ocell colom roquer, que és el nom de... és un ocell del medi natural, que tradicionalment criava els penya-segats marítims, com encara fa, a Menorca, o al Cap de Creus, o al Garraf, perquè se diu roquer per això, no perquè li agradi Elvis Presley ni Red Hot Chili Peppers, i que ha trobat en l'àmbit urbà una festa major permanent de la vida, motivat per causes que són que ho entronquen i ho relliguen amb el món gris. I si vols els comentem.
No? Oh, i tant. Quines són aquestes causes?
La primera és doncs, que ha suplert, ha substituït els penya-segats urbans pels parets de les cases, i sobretot unes cases que els hi va molt bé són aquestes cases del 1880-1920, amb aquells falsos sostres, amb aquells foradets, les de Gràcia, les del Poble Sec, del Poble Nou, les antigues de Gràcia.
Perquè tenen racons artificials i entrades, per
entrar,
diguem-ne, que ja els permet.
Necessiten, clar, això no ho he comentat, el colom roquer només, molt apurat, si va molt malament, fa el niu a fora. Ell necessita... és una espècie rupícola, que es diu, tècnicament, que vol dir un forat per fer allà el niu. Els forats amb penyes segats, i aquí a Barcelona els forats a dintre de les cases o amb pisos abandonats.
Els ampits de la finestra o els...
o els ampits, no? Però ben, com més tancat millor, Colonial, i això a bodes en convides, no? Si hi ha molts edificis abandonats, una persiana mig baixada, doncs imagina't, entres a l'edifici i allò és un colomar enorme, però també aquests falsos sostres, no sé si, que fan entre la teulada, i que hi ha aquests dibuixos així tan macos, amb flors i això, i entren allà i allò és d'haver un colomar.
Això ha hagut de passar causa. Alguna cosa més perquè substituïssin les roques naturals per això.
L'Exposició Universal de Barcelona se'n van alliberar i tot això hi va ajudar, un tema. Un altre, per tant, es veu afavorit per nosaltres. Un altre tema és l'abundància de menjar.
Pots explicar abans que entrem amb l'abundància de menjar, que és molt important i potser va una mica més enllà perquè ens fa pensar en el model de ciutat. Què va passar amb l'Exposició Universal?
No ho domino molt, però amb l'Exposició Universal em sembla que es van alliberar o es van fer diverses proves que el resultat final va ser un alliberament de coloms d'aquests que estaven a les cases i van colonitzar, i van començar a colonitzar. Això per una banda, perquè clar, estem parlant de coloms, però hi ha moltes menes de... O sigui, hi ha els coloms salvatges, aquests que he dit que són... No tots els coloms són salvatges, però la varietat natural, Columbia livia varan domèstica, que crien penya-segats. L'altre, el de ciutat, que ve d'aquests, i finalment aquells que té la gent a les cases per esports diferents. Tancats parcialment o totalment, que són els coloms esportius, que en diríem així ràpidament.
Que com són? Els pots descriure?
Depèn de l'esport. Els de... que sol ser aristocràtic i castrense, els missatgers, el món aristocràtic, clar, i castrense, d'utilitzar per veure quin és el que fa més quilòmetres en menys temps. Coloms missatgers.
Que són de colors tons té, pàlids, no, marronosos.
Aquests tenen normalment els colors dels coloms de ciutat. Després hi ha aquells de la solta, d'aquest esport que es fa molt al País Valencià i al sud d'Espanya també, que coincideix a alliberar moltes femelles, una femella, i els mascles, i el primer mascle que se l'emporta és el que guanya, i això la gent, molta gent no coneix aquest esport, però s'hi fixa, perquè van per l'autopista, i t'escriuen, et truquen, he vist uns colors que són de color liles, blaus, a topos entre cometes, a topos liles i tot això, que és una mutació, Pere, no, són els coloms pintats, són pintats per l'esport de la solta. I finalment hi ha aquests altres coloms que són transformacions genètiques per veure quin és el colom que té aquella ploma més llarga, que tenen un plomall, dues plomes diferents, una que li penja al darrere, l'altra endavant, i que el que es valora és la bellesa final d'aquella... i tot això.
Em fas pensar en el colomar del Quimet a la plaça del Diamant, en què efectivament hi ha, almenys al principi, coloms de tipus molt diferent, o que com a mínim els descriu.
No recordo això, veus?
Uns amb un atac al coll, uns altres amb una mena de... com de collaret de plomes d'un altre color, bé, és igual, tant és, però vull dir que...
I els feien servir per menjar? Perquè l'altra cosa és que deies que en una època Capri, deia, en una època de poca vitamina D, de duros, que ara seria E d'euros, la gent també tenia coloms per aportació proteica, pels colomins, perquè no paren de criar, i aleshores hi havia poca proteïna.
Jo diria que la colometa no els arriba mai a servir per menjar.
No.
El que fas és assassinar-los, batent molt fort els ous quan veu que no paren de proliferar.
Bé,
tant se val, era un detall.
Però que també hi ha aquest, que això no va lligat a la raça. No? Al final, que hi ha una explosió dels coloms a Barcelona, i hi ha al darrere diverses causes, no? Que n'havíem apuntat una, que no tot el que fem les persones és dolent, i per tant, posar parets. Pensa que sense la presència de la nostra capital, on tindríem parets aquí? El Garraf, que són 20 quilòmetres més avall, o 25, no ho sé ara, Montjuïc, el Morrot, cap a dintre Sant Llorenç, sí. I Montserrat, i res més, i pedreres que són de gènesi artificial per nosaltres, no n'hi hauria. Per tant, les espècies que necessiten paret per fer niu s'han vist molt afavorides per la nostra presència, no només coloms, oranetes, falcons, etc. Tornant als coloms, el menjar...
Era la tercera que anaves a dir. La
segona, no? Però hem dit només la causa, la primera, la paret...
Hem dit els edificis, sí. Hem dit el fenomen de l'exposició universal...
No, i també, és veritat, de la cria en captivitat...
I el tercer seria això...
L'abundància de menjar.
L'abundància de menjar.
El colom, teòricament, és una espècie, si agafes els cànons d'una literatura acadèmica, que és vegetariana, i de fet ho pateixen molt els parterres amb flors, perquè quan hi ha un parterre amb flors van allà i no deixen cap flor, no? Però se n'ha basat a viure del que troben per la ciutat, del que troben de la porta... I això va lligat amb... Això sí que va lligat amb el món gris. Pensa que Barcelona, Ot, ha gairebé duplicat el 90% de la gènesi de residus en 20 anys. I dius, home, perquè som més. No en valor absolut, en valor relatiu. Un barceloní ara fa... un 90%, 95% més de residus que fa 20 anys. Un barceloní. També en som més, però dit d'una altra manera, que cada barceloní duplica. I clar, entre aquests residus hi ha una part que és al voltant d'un 40%, que són restes orgàniques. Un 40%, depèn, dels barris 36-43% restes orgàniques. Aquestes restes orgàniques es recullen, però se'n perden pel carrer.
I això és el que disposa la festa major que deies al principi.
La festa major i menjar. I això hi afegim una altra malentesa, zoofília, no sexual, sinó zoofília d'amor pels animals, malentès.
Política, diguem-ne.
Ideològica, i emocional. De gent que es pensa que fa un gran favor agafar una saca de pa, d'ordi, de blat o de cibada i anar-la a escampar per la gent. I aleshores és aquella imatge que tothom ha vist, doncs que una senyora, perquè sols una senyora gran amb un sac de pam i amb un núvol de coloms al darrere, i els té. Aleshores, menjar molt abundant, llocs per criar tants. I a partir d'aquí ja sí que hauríem de fer un matís. Digues.
No, digues el matís, digues.
Absència de depredadors fins fa uns anys, pràctica absència de depredadors. Tu tens un ecosistema que no és complet. On a baix, la base de l'ecosistema és el menjar, la producció primària, les plantes, els herbívors i els carnívors. Si els treus tots, com era el cas fins que l'any 99 vam començar el projecte de reintroducció del falcó, i que no hi havia els gavians cruspint-se coloms com hi ha ara, doncs el colom, tinc el menjar que vull. Ad libitum, que en diem, no? Tant en vols, tant en temps. Tinc llocs per criar.
I ningú em depreda.
Ningú em depreda. I espera, l'última. I ha pujat la temperatura. Que això ho entronca també amb el món gris. Ah, no, exagerant. No, sí que ha pujat la temperatura. I què té a veure la temperatura amb el colom?
Què té a veure?
Doncs que amb millors temperatures, amb menys fred, crien més sovint. Doncs els papers acadèmics sovint parlen de quatre postes de coloms a l'any. Perdó, de coloms no, de per parella. I se n'ha trobat 8 i 9, i algun lloc m'han dit que fins a 10 postes any. Bonança climàtica, excés de menjar, llocs de cria, els que vols, i absència de depredadors o molt limitada, és una festa permanent.
Una pregunta des del més profund analfabetisme ornitològic. Has parlat de la reintroducció del falcó, que ara ens ho explicaràs perquè vas participar en el projecte, però la gavina... I aquestes gavines, de fet, mastodòntiques que tenim a Barcelona...
El gavià argentat,
Això no és un depredador natural del colom?
No, De fet, si t'hi fixes, Ot, amb la... Això tothom ho ha vist, però no tothom ho ha deduït, no? Passa, aquesta és la diferència entre el coneixement i al final la deducció, no? Les gavines tenen les potes palmejades, a diferència de qualsevol au rapinyaire, que tenen les potes prènsils, perquè han d'agafar un falcó pararí, captura ploma, conserme, clac! I la gavina ha estat una adaptació nova de persona intel·ligent, i la intel·ligència en el sentit estricte del terme, és la capacitat d'adaptar-te a nous ambients. Les gavines d'aquí, ara ja no, hauríem de fer, ja hauria de pensar molt, hauríem de portar un expert que només treballi en gavines, perquè les primeres gavines que hi havia a Barcelona no caçaven coloms. On caçaven els malaltons? En veien un que anava a Guerxo
i patapam.
I patapam. Però era allò esforç mínim, perquè aquell malalt amb una pota, malaltó, raca, proteïna. Ara ja els veus perseguint pel cel, pel cel barceloní, els coloms, o bé cruspins a les teulades, o bé en algunes fonts els ofeguen.
Això a mi els ofeguen?
Sí, també.
Ah, això m'imagino que genera un desequilibri en l'ecosistema.
Seria com desvestir un sant per vestir-ne un altre, no? O sigui, per una banda, el nombre de coloms es redueix, hi ha una pressió depredadora sobre els coloms, que altrament no existiria, però aquesta pressió depredadora sobre els coloms l'exerceix una espècie que fa 50 anys no depredava sobre coloms i que és problemàtica, que no sé si tindrem temps de parar, el gavià argentat és problemàtica per diverses causes.
Digues, apunta-ho.
Ah, una de seguretat en les teulades, que és el que menys, les persones que van estendre la roba han d'anar a un paraigua, no perquè siguin dolent, allò tothom et diu Hitchcock, i que sigui Hitchcock, que sigui pájaro, t'ho diuen en castellà, Bé, és perquè hi ha un niu a prop i defensen el seu territori, un, de seguretat, això, el pitjor, no se't tiren a sobre ni se't depreden sobre la persona, però et poden fer mal, una picada, tot això. Un altre, si van a dormir, com havia passat a diversos llocs, a Escòcia molt sovint, i a Irlanda, però aquí menys, però havia passat al Parc de l'Agulla, de Manresa, Doncs, com que hi van a dormir, o a Banyoles també, una quantitat ingent de gavines allà excretant, doncs està ple de salmonel·les, virus i tot això, que poden contaminar les aigües. Un altre, és que en funció dels llocs, depreden sobre espècies naturals protegides, com els flamencs, per exemple. S'ha de fer campanyes de control de gavians al delta de l'Ebre, però també s'havien fet els aiguamolls a l'Empordà, perquè la sobrepoblació de gavians agafava un flamenquet i era gore, i pelava els pares, i dius, no passa res per un. Però si en depreden 200, doncs ja té efectes sobre... I estem parlant del flamenc, que només hi ha un punt de cria a tot el país. No, perdó, a tot Catalunya, tot el país hauria de veure.
I aleshores, el projecte de reintroducció del falcó a la vida, a l'entorn urbà a què feia referència fa una estona, entenc que era, en part, un projecte per resituar això i que el colom tingués el seu...
És una bona pregunta. Era secundari, però malgrat nosaltres explicar-ho sempre, es van posar com a primària. El principal projecte és que nosaltres, des que quan a l'època els catalans teníem reis, i doncs hi havia els falcons criants a les catedrals i esglésies grans del país, depenent de l'època. Barcelona era capital, València, Nàpols, en funció de l'època, no? Però criant. I el 1900, ara parlo de memòria i per tant no ho recordo de tot, però...
Bé, serveix
73, 74, es van carregar la darrera parella de falcons a Barcelona. Se'l van carregar deliberadament, perquè la mort natural, Pere, això ja ho deia, la gent que té ganes de tocar allò que no sona, de vegades, o que se'ls agafa en paper de fumar, et diu, no, és que això és natural. No, això no és natural, és anar a un niu amb verí i matar pollets i adults posant-hi verí. Això no és una mort natural per causes ecosistèmiques, no. I això és el 73-74, i el 1999 nosaltres vam voler recuperar aquesta espècie del patrimoni natural de Barcelona, en primer lloc perquè ja que ens l'havíem carregat com a espècie humana, ens pertocava a nosaltres, els humans, restituir aquesta pèrdua.
I ha sortit bé?
Sí, perquè depenent de cada any hi ha 5 o 7 parelles a Barcelona i metròpoli criant. Llavors, Per tant, bueno, tornem al Colom, no? Menjar abundant, parets a per tot, amb forats, clima cada cop més benigne, amb hiverns. La gent que viu a l'Eixample ho sap, a l'Eixample mai fa fred. Si vius a Arran de Mar, a Barcelona, o a dalt, a Vallvidrera, allà sí que baixa molts graus per l'Eixample. És difícil que baixi de 8 graus o 10 graus. Llum, la llum també afecta el fotoperíode, els estimula sexualment, i és un dona-man, dona-man. No?
L'Ajuntament què ha fet fins ara per fer una mena de política de control d'aquest creixement?
Ha anat canviant les polítiques, d'ara no ho sé, però ara em sembla que l'Ajuntament hi va arribar l'animalisme, els zoòlegs, això és molt important, perquè aquest tema no surt, i un dia m'agradaria parlar-ne. L'animalisme, entès aquest, sobretot la humanització, no hi ha zoòlegs, no hi som els zoòlegs en el món animalista. I això és, i ho remarco, perquè ni els zoòlegs s'atreveixen, no, perquè és un altre món. No sé com va acabar, però hi ha una època que es feien captures amb gàbia per any, després una altra època es va fer una cosa mixta amb l'Ani Carbasina, aquell lloc,
el pinso esterilitzant.
El pinso esterilitzant, que en diuen de les femelles,
sí,
que no dels mascles. I ara, en aquest moment, no sé com està. Sé que hi havia dos informes que deien dues coses diferents. L'Ajuntament va demanar dos informes i aquests informes deien diferents, no oposades, per ser més precís. I aleshores, però clar, és molt important, què s'ha de fer? És reduir el menjar. Això no és fàcil. No és fàcil perquè hem
reduir les deixalles, per tant.
Sí, clar, no és fàcil perquè una terrassa...
Bé, d'entrada que la gent no els doni menjar, però en segon lloc, clar, reduir les deixalles...
Reduir que la gent no doni menjar es pot assolir, per exemple, a Basilea, lloc de gran record pels barcelonistes.
Sí.
A Basilea vam fer un projecte molt maco, que també fa anys que el vaig estudiar, però ara ja no sé si el mantenen, i ja em perdonareu, que era... per limitar el menjar, aquelles persones que tenen aquesta necessitat vital d'anar a donar menjar emocional i ideològica als coloms, quan t'has de dir, mira, prohibit i una multa de 600 euros i aquella persona té la necessitat d'anar a veure cada dia els seus coloms, alimentar-los, ho van fer diferent. A part de multar, no, van fer una cosa complementària. Van crear uns colomars en un punt de la ciutat, de manera que la gent que necessitava alimentar els coloms anés en aquells colomars. I els alimentés allà. Els colomars no, al terra, al de sota del colomar. Els colomars solen ser aixecats allà. I aquella persona se sentia...
Feia la mateixa tasca.
Fa tasca humanitària, en aquest cas, perquè no, al capdavall hi ha el mateix problema que amb l'animalisme, no? Que és la humanització de l'animal. Per això seria, en figues, un altre paner. I hi havia un control de l'administració pública, de la població, que vol dir l'eliminació dels pollets. O sigui, si allà hi havia 50 parelles de coloms, l'any que ve hi haurien 50 parelles de coloms i d'aquí 4 anys hi haurien 50 parelles de coloms, sempre les mateixes. I per altra banda, fora d'aquests llocs on és una opció mixta que m'agrada, fora d'aquests llocs on és permès alimentar, l'efecte que en canvia més hàbits i actituds de cop, que és l'ascensió.
Quins dels perills que se solen dir o diguem-ne, en cultura popular es solen donar per fets són certs? És a dir, la transmissió de malaltia, la toxicitat dels excrements, dels coloms, tot això són perills reals? O
sí, no,
que ens haurien
d'haver? Sí, hi ha moltes cetacosis, virus, i què passa? Que no són detectats perquè són malalties que en la major part dels casos és allò que tens una febreta, un dia et trobes momentos, i tal, en la major part dels casos. Això existeix.
Com el que dèiem al principi del diòxid de nitrogen, una mica. Que el certificat de la malaltia no et diu que hagi estat el colom.
Clar, no, no, tu mors per una insuficiència respiratòria, en la qual cosa aquesta insuficiència és agreujada vivint a Vic, o a Vic perquè tenen molt d'ozó, a Granollers o a Barcelona, i es trobes més bé si vius a Meranges. A Meranges, o és igual, a la Cava,
sí, sí, sí,
o a Estamariu, o a Burg, a Ferrera, i a Taüll, llocs amb una qualitat d'aire molt superior. No solen ser, però l'Agència de Salut Pública de Barcelona va fent el que pot. L'afectació mobiliària urbà, aquesta sí que és claríssima, corrosiu i tot això. Tercer, aquesta colmatació de perdó, obliteració de, dels pluvials. Que allà on hi ha molts coloms cada dia criant-hi, descansant-hi, ja està, no sé, roosting, que és...
Criant-hi, descansant-hi.
Descansant-hi sí. Molts, clar, hi ha pèrdua de plomes, excrements, tot allò, quan plou, doncs tira avall per a la... fins que s'acaba embussant i molt sovint hi ha problemes de pluvials. I altres, bueno, sí, sí, si tens un pis i t'entra un colom, si et posa un colomar, doncs t'hauràs de gastar molts de duros a netejar-ho, i vaja, és això, els principals problemes. I també hi ha una afectació més indirecta, però que existeix, en... els coloms són, no són gaire intel·ligents dintre el món dels ocells, però poden, com que n'hi ha tants, poden foragitar espècies de més interès legal o conservacionista, com la gralla, que és una espècie que abans a Barcelona la veiem només arribar a plaça Catalunya, ja no se'n veu a plaça de tant en tant, i es va reduint-se per diverses causes.
Però com la foragiten?
Agafant-los els seus llocs de cria.
D'acord.
La gralla és més intel·ligent, eh? Però clar, si hi ha 500 coloms criant i una parella de gralles, doncs... Heu vist, no sé si vius a Barcelona o no,
sí.
Però sí, quan la intel·ligència importa, no? I les cotorres argentines, que són més petitones que les coloms, com que són junts, els fan fora, tot i ser els coloms més catxes i grossos, però més intel·ligents, tenen aquell bec, tenen les potes prènsils, i acaben, potser una amb 100 coloms, no, però la que se'n posen 4 o 5, tititi, escampen, deixen primer a mi, i quan hagi fet jo la feina de menjar, ja vindreu vosaltres.
Escolta, ha estat molt útil i molt amè, però
sí.
Ho hem de deixar aquí.
No, han passat ja els minuts.
No, abans, sense la pregunta que hem fet sempre abans d'acabar, que és demanar-li al convidat que s'imagini que per un atzar de la història demà o demà passat el fan alcalde de Barcelona. Et deixo triar, si vols, que siguin circumscrites a l'àmbit del medi ambient. Quines són les dues o tres primeres coses que faries?
Jo veig ara a Barcelona el principal problema ambiental que hi ha a Barcelona va lligat amb la densitat, però és de difícil solució. Barcelona, això és poc conegut, fins i tot entre tècnics, és de les ciutats més denses del món. Depèn de com comptis les ciutats, només capitals, etc. Però poques ciutats del món tenen la densitat de Barcelona. Per exemple, Barcelona té una densitat un 50% superior a Nova York. La gent diu, a Manhattan no, a New York City, i multiplica per 3 Toronto i per 7 Ottawa. I dius, per què té a veure això de la densitat amb el medi ambient? Doncs ho té a veure tot i més. Aquesta ultradensitat de Barcelona, doncs, té molts efectes col·laterals, no? Per exemple, Barcelona té una mateixa proporció de gossos per habitant que Londres, Hamburg o San Francisco, però com que té la densitat 7-10 vegades superior a aquests llocs, doncs la problemàtica s'agreuja molt. Malgrat que periòdics, no, però si estem en les mateixes proporcions, és una problemàtica lligada a la densitat. Amb gossos, claríssim. El mateix passa amb els residus. Clar, si hi ha el triple 5 vegades més persones per unitat de superfície, els residus se'n ressenteixen. I el soroll, que és l'altre gran problema que té Barcelona, tant del trànsit, com de les terrasses, com de la vida nocturna, etc. I veig, no et sabria trobar la solució fàcil en aquests tres problemes, perquè el que es demana ara...
La densitat és un factor defensat sempre cap a que es passa per molts urbanistes i molts arquitectes.
L'alta densitat?
Sí.
Sí. Té coses bones i coses dolentes. Té l'alta densitat, el que fa és menys consum de territori. Però el que et fa, llavors, també genera més problemes de convivència, de residus. Clar, estem parlant, us he posat tres exemples, però quan vaig fer un treball de gossos, que seria un altre tema, de Barcelona, el primer que s'ha fet al país, doncs clar, vaig quedar parat que Barcelona multipliqués per 10 i per 15 altres ciutats de referència per mi, no? Clar, multiplicar per 10 i per 15 és molt, no, és un 20% més. I d'això que tu dius, té coses bones, i les té, perquè hi ha menys consum de territori en un país que en té poc de territori i té molta gent, com és Catalunya, però té altres derivades, soroll, conflictivitat social, la gent es baralla més si està apretada, si està en una llauna de seitons, que no si està més ampla, que també es barallen, pel soroll del tall a gespa i el que sigui del gos al veí, però molt més si viuen... I no et sabria dir, però...
I si circumscrivíssim els coloms... Quina és la primera mesura que féssim?
Anar a sac amb l'alimentació. Sac. i intentar extreure entre un 25 i un 30% de la població.
Carai.
Les dues coses alhora.
Déu-n'hi-do.
A sac amb els alimentadors vol dir això que es fa ara a Catalunya amb les coses no importants, que s'ha posat de moda, que no hi ha sanció fins al cap d'un temps, doncs s'informa degudament i a tothom que té aquesta necessitat vital d'alimentar, que a partir de X mesos serà sancionable, es creen uns colomars públics perquè tothom pugui anar allà a alimentar-los, sota control, que mai puguin créixer, i comença sanció. Això reduiria l'alimentació, una part de l'alimentació important, no potser no majoritària, però important, i una extracció d'un 30%, extracció vol dir control, captura i mort, d'un 30% dels, com a mínim, de la població.
Molt bé. Doncs aquesta és la consigna, a veure si algú en fa cas en els pròxims anys. Pere Alsina, un plaer que hagi tingut a Santa Eulàlia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies a tu, Ot.
I abans que us n'aneu, Santa Eulàlia no s'acaba, es transforma. Abans d'acabar l'estiu encara en tindreu algun tast més, però la seqüència d'entrevistes de moment s'acaba aquí. Tornarem amb coses noves, formats que aprofitaran el traç de les molles de pa i les lliçons del perropeig que en més de 100 converses hem anat recollint. Gràcies per acompanyar-nos fins ara, ha estat un plaer i esperem que ho continueu fent.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.